sense perdre estil a les rebaixes d'Equívoc és senzill. Descobreix la qualitat de sempre, per fi, en rebaixes. Visita'ns a la nostra botiga d'Equívoc Manresa, al carrer Prudenci Comelles, número 24. Mobles de disseny, funcionals i adaptats al teu estil, ara al millor preu. Equívoc, crea la teva llar, com sempre ha somiat.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Vinc a casa mig matí, pantalons blancs i camisa, amb la faixa sota el braç i a la cara un somriure. Arribo al mig de la plaça, l'emoció que ja m'abraça i busco el meu color. Tothom se'n faixa, s'està muntant la pinya, em poso al meu lloc. I un dels més petits és el més alt del món i toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Finets i pel mig tornaran. I toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Amb pit i collons el farem descarregar. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens arrencarà si fem pinya, fem forres, manilles, arrasats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens arrencarà si fem pinya, fem porres, manilles, arrasats ens trobaràs.
El pont puja de pressa, va bé, està ben quadrat. Escolot en dosos, la canalla arriba a dalt. L'encotxador s'ajut, tres passes de l'enxanet de Sant Cabal.
Que tenim l'Helena!
I ara ve el millor on es nota l'assaig, on la colla es fa gran. Això es replega en mics de suor,
castell descarregat.
I un dels més petits és el més alt del món. I toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà.
Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER.
Barra Lliure. Amb Eli Pagan.
Hola, què tal? Benvinguts de nou a un Barra Lliure. Aquests dies vostès han sentit a parlar molt d'aquests virus respiratoris, doncs bé, ens han afectat de ple a casa nostra. Estem tots bé, els nostres convidats també, hi ha algun que la, té la veu enganxada com jo. Avui farem tertúlia i hem convidat el Jordi Baget, ell és el director general de la Fundació Balmes. Li donem la benvinguda, senyor Baget, gràcies per ser avui aquí, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Parlarem de la Fundació Balmes.
Parlarem del que vulgueu.
I els presento, doncs, els nostres convidats. Comencem per l'Edu Mata. Edu, què tal? Tu ets el de la veu enganxada.
Jo sóc el de la veu enganxada.
Tu ets el de la veu enganxada. Anirem fantàstics avui. Toni Massabó, què tal?
Bé, anem bé, anem bé.
Per l'escola, bé?
De moment, l'escola, l'institut escola, molt bé. Molt bé, la veritat és que no ens queixem gens.
Ramon, què tal tu la veu després del ple d'ahir, Ramon Bacardí?
A mi se'm pot enganxar durant aquesta conversa, depèn de què parlem.
Molt bé, doncs començarem, si us sembla bé, parlem amb el Toni i parlarem amb l'Edu. Jo ho sabia que t'ho diria, això.
Passa sempre. Jo et faré cas igual, no pateixis.
Això és el problema de tenir relació amb el seu germà, que llavors...
Digue-li el Mata.
El Mata. Vens de Fitur, vens de Madrid, de presentar precisament el Bages, no?, en aquesta fira. Com ha anat?
Bé, Fitur, com ja sabeu, és la fira més important a nivell del sector turístic a l'estat espanyol. També és una de les fires dels més rellevants a nivell europeu i mundial. L'any passat ja hi vam ser presents, conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, en la presentació, per exemple, del Camí Ignasià, i aquest any també amb Bages Turisme, no?, i la Ruta del Vi de la Deo Pla de Bages, doncs també hi hem estat presents en tot el que ha sigut la presentació del diguem-ne, de l'espot, del nou espot de projecció i de promoció turística de la província de Barcelona, i també a través de Geoparques Espanya, perquè com sabeu nosaltres també, doncs, la Catalunya Central tenim un dels 18 geoparcs de l'estat espanyol, no? Un dels dos de Catalunya, i també tot el que és Geoparques des de l'any passat també, doncs, ja s'està fent aquesta promoció de geoturisme, no? De cara, doncs, a l'exterior, i per tant també el Geoparc de la Catalunya Central no podia faltar aquesta cita com no hi va faltar l'any passat.
Contents, és a dir, de la rebuda i del que significa poder allà, poder mostrar, no?
Sí.
Tot el que tenim, perquè
sí,
tenim molt.
A més a més ens hem d'estimar una mica, no? Perquè jo sempre dic que òbviament la promoció a Barcelona tira molt, però tot el que és la promoció de províncies, que nosaltres estem marcats dins el que serien paisatges de Barcelona, no? Per la Diputació, però també amb tota la moguda de les rutes de la DIO, com he dit, a nivell de l'ACT, de l'Agència Catalana de Turisme, doncs nosaltres tenim dels elements més importants, no? I que reben més visitants fora del que seria la Barcelona metropolitana, no? Que ja sabem que té un grau d'atracció molt alt. Doncs fora d'aquesta ciutat de Barcelona tenim elements tan significatius com Montserrat, com Sant Benet, com Cardona, no? Que estan en el top dels llocs més visitats a nivell de província de Barcelona. Per tant, orgullosament anem i diem que és nostre, que és del Bages, no? I per tant això ho hem de posar a l'aparador sempre que podem. I Fitur és un dels grans aparadors.
Doncs ell que ve de Fitur, i el Ramon que ens ve d'un ple municipal, el d'ahir, el primer del 2025, sí, no? Sí, primer estem sí, a gener, sí, primer sí, del 2025, sí, sí, sí. Que a priori algú quan veia l'ordre del dia deia serà un ple molt curt, jo que me'l vaig mirar per sobre vaig pensar serà un ple molt curt, home, curtet no va ser, eh?
I com els
últims, amb moments força intensos i moments que potser millor que no hi haguessin sigut.
Bueno, home, el plenari de Manresa té moltes coses a millorar, moltes coses. Però precisament de la cosa que més deu estar parlant la gent és de la que menys important és. És a dir, que hi hagi una regidora dels 25 que som allà, no? Que munti un espectacle i ultrapassi, doncs, el que és l'educació mínima. Per mi això, com menys importància li donem, millor gairebé per tots. Jo, de fet, no en parlarem d'aquest tema. Parlarem dels dictàmens que no es van o de les mocions que vam portar i no es van aprovar, si vols parlem d'altres coses. Però jo, que la regidora de Vox degradi la democràcia d'aquesta manera, en parlaré molt poc.
Sí, que en aquest cas, tu que vas demanar al ple d'ahir, doncs que la gent fos una mica curosa amb la manera de parlar dels altres grups polítics i que hi hagués una mica de respecte. Això ho vas demanar i l'alcalde va contestar.
Home, un grup, normalment els extrems es toquen, no? L'extrema esquerra a Manresa està, el plenari està representada per FEM, doncs diu racista amb un altre. Després la de Vox, que és l'altre extrem, insulta, diu, suposadament diu, perquè no sé què i tal, imbècil a un altre. Llavors el govern a mi em diu que difamo, és a dir, hi ha una manca de respecte institucional que no és propi d'una ciutat com Manresa. Jo ahir els hi vaig dir al govern, i a FEM, esteu fent aquesta ciutat petita. Això és una ciutat gran i que ha de créixer i l'esteu fent petita. Esteu mirant-ho en uns nivells molt, molt baixos.
Com se soluciona tot això?
Home,
ja t'ho demano.
Doncs escolta, que la gent sigui molt conscient a qui vota. Ara estan de moda donar quatre eslògans i tothom es queda amb un TikTok meravellat, no? Que si Aliança, que si no sé què, que si Vox, que si... La gent és responsable, cada un és responsable del que hi ha als consistoris, als parlaments, als congressos. I per tant, si no assumim responsabilitat individual, no ens en sortirem. Algú que sap fer un TikTok i diu quatre coses que sona molt bé, aquella persona no té per què ser un bon governant. Si la gent vota un TikTok o la gent vota un eslògan simplista d'extrema esquerra o extrema dreta, doncs llavors tenim el que tenim. la racionalitat, poder parlar, acceptar que les coses són complexes, que les solucions no són fàcils, però això no vol dir que no es puguin dir les coses clares. Aquesta complexitat, aquesta centralitat, que és el que estem fent, intentant des de Junts. Ahir ens vam trobar que l'alcalde retirava un dictamen dient no, el dictamen de la pujada de les tarifes de bus ho retirem perquè a Madrid Junts ha votat... No sé, això és politiqueria d'això. Ara tothom està amb que si a Madrid... A Madrid, Junts no va aprovar una llei òmnibus que, entre altres coses, validava les ocupacions a tot Espanya, sí, i també a Catalunya. Sí. I com que el Sánchez ens ho va posar en un paquet de 80 accions, dintre aquestes 80 n'hi va colar dues que sabia que ens costaria molt aguantar la pressió social, que són les bonificacions del transport públic i la pujada de pensions. Ens ho va voler colar tot pel Bonacross, però a Junts sabem aguantar la pressió, som els de pressing Junts no funciona, i aguantarem aquesta pressió, i a la gent que ens escolta els hi diré, els pensionistes que hi ha i la gent que fa servir el transport públic, això ho solucionarem. Des de Junts també. No hi haurà pujada de... Les pensions tindran la pujada i el transport públic tindrà les bonificacions que té. I serà també gràcies a Junts. Ara aguantarem aquesta pressió del PSOE que ens té acostumats de xantatge. Votes això i 80 coses més que no ens agraden o et tiraré l'opinió pública sobre. Nosaltres ho aguantarem. I que no pateixi la gent, que això estarà solucionat. I no acceptarem xantatges com el que està fent el PSOE de la mà d'Esquerra. Ahir al plenari de Manresa es veurà molt clar. Per tant, tranquil·litat, nosaltres aguantarem, negociarem el millor per Catalunya i aguantarem la pressió que faci falta.
Ahir també vau parlar d'ocupacions, en aquest cas. Una pregunta...
Mira, ahir jo vaig dir una frase i que la torno a dir ara en públic. La CUP i Esquerra Republicana, d'una manera evident, volen normalitzar les ocupacions, no? I la societat ho ha anat comprant, aquest discurs, no? Més o menys vam començar fa uns 15 anys o 20 en què l'ocupació es veia ja algo simpàtic, no? El moviment ocupa... I llavors ara ja no només s'ha vist simpàtic, sinó que ho hem començat a legislar. Ara ja hi ha ocupacions conflictives, ocupacions no sé què. I nosaltres volem tornar on estàvem al principi. Ocupació, ocupar una propietat privada... no hauria d'estar normalitzat. I hem de dir també que la gent que ocupa no és gent normal. Ho fa o per circumstàncies excepcionals socials, i aquí hi ha d'haver l'administració pública, o ho fa per ideologia i perquè és molt més còmode viure així que d'una altra manera. Però aquí en aquest país la gent normal vol treballar, es vol guanyar dignament la vida i vol poder pagar el seu habitatge amb lloguer o amb hipoteca o com sigui. Això és la gent normal i hem de començar a dir això. No pot ser que em surti la CUP dient que criminalitzar les ocupacions no sé què, no, històries. Ocupar és il·legal i punt, i no ho podem permetre. Això degrada la nostra ciutat, degrada l'entorn social, degrada la convivència, degrada la dignitat de la persona que per temes socials ha d'ocupar. Nosaltres no hi ha tipus d'ocupacions. No volem que ningú es vegi obligat a ocupar ni que algú es cregui legítimament que pot ocupar.
I es van donar dades d'aquesta, no? Aquesta ocupació que havien baixat a la ciutat en els últims...
Ahir vam veure una vegada més un desgavell del govern d'aquesta ciutat que no sap... No pot ni vol fer un cens dels habitatges ocupats. És molt complicat, és molt no sé què, però la realitat que ha fet aquest govern ha desmuntat el servei d'habitatge de l'Ajuntament. L'Ajuntament tenia un servei que havia la vessant social, la vessant tècnica i urbanística junta, al carrer Amigant. Ho han desmuntat. Ho han literalment desmuntat. Una. Dos. Les ocupacions per ells són un problema menor que han d'anar mirant de tapar les més conflictives, però no saben si hi ha... Ahir em van dir que hi havia 60 ocupacions vives a la ciutat el 24. Això no s'ho creu ningú. No s'ho creu ningú. Jo surto al carrer i els hi contaré més de 60 en 15 minuts. Per tant, estan desbordats i, a més, ideològicament no estan per la feina. No tenen aquest tema com una de les prioritats, per més paraules que digui l'alcalde. 60 ocupacions el 24 vives, m'han dit.
Ja a tota la ciutat, eh?
Sí, ja es veig. Això no us ho creieu ni vosaltres.
Ahir també es va parlar, i amb això acabaria, la plaça Pedregà, aquest edifici de la plaça Pedregà, que sembla que aquí
ocupat.
Sí que ocupat, i que s'hi posa solució.
Bueno, s'hi posa solució. Diuen que hi posaran solució, però també els hi donarem uns mesos de marge. perquè això és una ocupació flagrant de les que la llei estipula conflictiva, que trenca la convivència veïnal. L'Ajuntament està legitimat per actuar directament, perquè això la llei ho preveu. Bueno, veurem la capacitat de reacció d'aquest consistori, d'aquest govern, que jo poso en dubte, i tant de bo m'equivoqui, perquè allà hi viuen encara famílies de tota la vida que estan al límit de marxar de la ciutat. Bueno, va, esperem que reaccioni ràpid. De moment portem un any i mig i la cosa està com està, eh?
També vau parlar de la plaça de Nadal, no sé si em vols parlar una mica d'aquesta plaça.
Mira, ara,
de Nadal,
ara és quan em surt la... m'enrogollo, ara m'enrogollo.
Ara li explicàvem al senyor Aget que ha tingut una plaça de Nadal. Una mica que ha creat una mica de discòrdia a la ciutat. Durant aquests darrers anys teníem una pista de gel, es va decidir doncs que la pista de gel no es posaria per motius mediambientals, es va treure, van posar aquesta plaça de Nadal i sembla que no ha acabat de convèncer ni el govern, ni
jo crec que nosaltres vam demanar que l'alcalde cessés o dimitís la regidora de Cultura. És el segon Nadal que organitza, el segon desastre que tenim a la ciutat, la cavalcada de Reis, la il·luminació de la ciutat i el gran invent de la plaça de Nadal, que l'únic que tenia de plaça de Nadal era plaça, que això és, gràcies a Déu, encara no ho poden treure, no? Però, bueno, volen reformar-la, per cert, a veure com va. Jo crec que és obvi que no va funcionar, però no només no va funcionar, sinó que, a més, lo màxim que he sentit dir és no s'han complert les expectatives que la gent s'havia creat. Aquesta és la gran mea culpa, la gran reflexió de dir, ens hem equivocat. No, la gent s'havia creat masses expectatives. Això és una... com en diríem, una manera de dir una cosa al revés.
Una figura literària, no sé, és com... Sí. Toni, com vas de figures literàries?
Jo soc de matemàtiques.
Sí, tenim un problema.
Jo soc de matemàtiques.
No, sí que potser que se'ls hi podia haver demanat una mica de... No? Des del punt de vista com a ciutadà de força autocrítica, de veure doncs que no era realment no era el que ens esperàvem de tenir. Nosaltres que tenim la pista de gel aquí al costat, de veure cada dia al matí les escoles, clar, fa que a la plaça hi hagi una anada i vinguda de gent, les escoles, molta gent, els dies de festa, la gent va patinar, però... nens joves i gent gran, no només els nens.
La gent se'n va anar a Sant Fruitós.
Clar.
És a dir, al final, per molts processos participatius i per moltes coses que es vulguin fer, al final la lògica acaba imposant-se, no? I què va fer la gent? Bueno, doncs per Nadal portem els nens a Sant Fruitós, que puguin pues patinar sobre gel, etc. No? Vull dir, això és el que va acabar fent la gent, i a Sant Fruitós fregant-se les mans. No, respecte a això que deia el Ramon, sobretot lo del principi, lo de les lleis òmnibus, sí que m'agradaria poder dir alguna cosa, no? De dir, ostres, tothom que ha estat en llocs de responsabilitat, quan hi ha una cosa important, aquella cosa important la posa sola. Escolta'm, si hi ha una pujada de les pensions, si hi ha una bonificació al transport públic, com ho pots barrejar amb un palau que dons al govern basc? És a dir, què té a veure una cosa amb l'altra? Sembla que una mica falti el respecte a la gent, és a dir, i vulguis enganyar la gent, de dir, escolti'm, no, si n'hi ha 60, d'aquestes 60 mesures, si no en coneixem ni... no en coneixem cap. Coneixem aquestes 3 que han sortit. No? Vull dir... Si tu una cosa realment la veus com important, ostres, la poses sola. Però no la poses barrejat amb altres coses. I ens hem de començar a acostumar que si no hi ha pressupostos, si una llei determinada no s'aprova, etc., la culpa és del govern.
Absolutament.
Que és qui té la responsabilitat d'impulsar-la. No, mai és de l'oposició. Sigui qui sigui l'oposició. Últim, si vostè no és capaç de convèncer-me d'això, faci-ho d'una altra manera. Però vull dir, al final sembla que el problema és l'oposició. No, escolti, més el govern. Si no hi ha pressupostos, pues la culpa és seva.
I més no? Quan Junts ja ha dit per activa i per passiva que aprovaria tant el que és les reduccions en els tiquets de la mobilitat i també aprovaria, òbviament, la revalorització de les pensions. Això no ha negat mai Junts que ho faria. Però
que ho posessin per separat, clar. No? És a dir, se'ns acusa demagògicament, no, d'haver votat, ara ja ha sortit tota l'esquerra catalana, perquè nosaltres som la dreta catalana, no, ha sortit tota l'esquerra catalana a dir que estem votant amb PP i Vox. No, no estem votant amb PP i Vox, que també s'hauria de dir que el PSOE ha votat 15 vegades conjuntament amb PP i Vox a propostes de Junts al Congrés dels Diputats. Per tant, que no ens acusi nosaltres de votar amb PP i Vox quan el PSOE, quan li interessa, també fa, diguem-ne, aquesta estranya coalició que sempre funciona. Quan han d'anar en contra dels interessos de Catalunya, aquesta estranya coalició sempre funciona. Per tant, Junts votarà a favor de la revalorització de les pensions i, òbviament, pel manteniment diguem-ne, doncs, d'aquestes bonificacions en el transport públic, però, com dèiem, sense barrejar ous amb peres, no? Presentin aquestes dues propostes en solitari i demà mateix estan aprovades. El que passa que és més fàcil fer la demagogia fàcil, no, de que Junts, doncs, està instal·lada en segons quins espais polítics.
Clar, el que sí que és clar és que la gent veu que no, els pensionistes que al gener cobren, no, o cobraran la puja, i al febrer ja no la cobraran, i la gent que ha d'anar...
No, però això no passarà. El Sánchez és un sí, no passarà,
el,
això.
El gran... Junts o l'espai convergent, etc., ha comès els últims anys, vull dir, deies tu 15 anys, vull dir, diferents errors, que és anar-se'n potser massa cap a l'esquerra, i mira, són, no, vull dir, les ocupacions, mira, no passa res, n'hi ha de molts tipus, això també ho ha permès. I per altra banda, jo crec que l'error de Junts, el principal, i no me n'he amagat mai de dir-ho, és haver donat suport al govern, a aquest govern socialista, que no ha complert res de les condicions que se'ls va posar al principi, i ja ho sabies abans de començar, ni el català a Europa, ni res d'immigració, ni res, de res, de res, i ja ho sabies abans de començar. En canvi, es dona la paradoxa, i aquí és on jo sempre, o sigui, i no sóc pas sospitós, de que fem governable, o volem fer governable a Madrid, i en canvi aquí ho volem fer ingovernable i no volem entrar a cap govern, ni a la Diputació, ni a la Generalitat, ni res, no? Dius, ostres, a mi això també em trontolla una mica, no? I vull dir, no me n'he amagat mai, de dir això, i ho he dit a tot arreu, de dir, ostres, a Catalunya no volem pactar amb ningú, quan igual hi ha coses, justament, que podries influir molt, com el tema de l'ampliació de l'aeroport, com el tema del Hard Rock, etc. I ens hem de començar a dir-ho, no? De dir, hòstia, això són temes molt importants pel territori, no? I probablement, i ara no em diguin, vull dir, amb el PSC ens hi podríem ficar més aviat d'acord, no? I en canvi volíem fer governar, perquè ja veiem que torna a ser impossible, volíem fer governable a Madrid, no? Escolti, Madrid, que s'ho facin. Mirem-ho aquí, no? Aquest és la meva opinió,
Si us sembla bé, anem a parlar amb el senyor Jordi Baget, que hem fet venir des de Vic, si no potser dirà, home, m'heu fet baixar i no parlarem de la Fundació a Balmes. A grans trets, senyor Baget, què és la Fundació Balmes? Quina és la seva funció? Què és el que fa?
Bé, la Fundació Balmes és una part de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. De fet, va ser a la gènesi de la Fundació de la Universitat, perquè l'universitat s'ha fet sota la forma d'una legislativa, d'una universitat privada, però sempre vull dir que no és una universitat privada com la resta d'universitats privades, perquè és una universitat en la qual la governança és bàsicament pública i democràtica. Pública i democràtica perquè hi ha presència de molts ajuntaments, hi ha presència de la Generalitat. És a dir, per tant, això amb sistemes i d'acord amb la norma europea i la definició europea, és una fundació en la qual de governança pública i d'un sistema públic. I a més, juntament amb la Fundació Universitària del Bages, una que és filla d'aquestes dues, que és la fundació que gestiona la Facultat de Medicina a Vic i a Manresa, més Elisava, són els que conformen les quatre federacions que estan presents i són el motor de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Bé, i per tant, hi estem fent un servei públic on, doncs, el territori i el país. El territori per què? Perquè si mirem el mapa català, veiem a Lleida i a la Universitat de Lleida, que és una universitat pública que es va crear més o menys al mateix temps que es va crear la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. A Girona també hi és, a Tarragona, Reus i a la Rovira i Virgili i a les Terres de l'Ebre. Llavors l'únic espai que quedava en la qual no hi havia un model d'ensenyament públic superior universitari, perquè la formació professional també, si és de cicle superior, també és ensenyament superior, llavors era la Catalunya Central. Llavors aquí hi va haver algú, una entitat que ho va que va agafar aquesta responsabilitat, i per tant està fent també un servei públic en els ciutadans i en els joves d'aquest territori. Un exemple amb les dades: a l'entorn dels entre el 60 i el 70% dels dels joves de Lleida, de Girona i de les comarques de Tarragona, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, van a la seva universitat de referència. Aquí és el 30%. I si tenen possibilitats, i està creixent, i si hi ha possibilitats que sigui el 30%, és perquè hi és la ubicació, perquè si no n'hi ha això. I per tant, doncs, aquesta és el servei que fa. Una universitat en la qual hi ha més de 13.000 estudiants que estudien estudis oficials, i si contem tota la formació continuada que fem, doncs al final són més de 23.000 persones.
Clar, són unes xifres les millors, és a dir, dels darrers temps, és a dir, estem parlant de moltíssima gent.
És molta gent, ja superem altres universitats que es van crear anteriorment territorials, i escolta, nosaltres anem fent la nostra feina, i no tenim tants graus com tenen els altres, perquè clar, quan tu compares els graus que hi ha a altres universitats, doncs nosaltres en tenim 42. N'hi ha que en tenen 70 i n'hi ha que en tenen més de 100. I per tant, nosaltres que ens centrem en allò que fem, intentar-ho fer bé, perquè hem de treure els estudiants, hem de donar la possibilitat que els estudiants del territori vinguin, i també de fora. O sigui, com a UBIC-UCC, la meitat dels estudiants són de la Catalunya Central més del Vallès Oriental, que és Granollers i tota aquesta conurbació. Aquest és el nucli, aquest és el moll de l'os de la gent i dels estudiants i dels joves que venen a estudiar a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
Perquè hi hagi més increment, és a dir, perquè aquests estudiants es quedin més aquí, en aquest cas a casa, què és el que s'ha de fer?
Bé, primer que es conegui, després que es valori, i després que hi hagi també més finançament i més reconeixement i més finançament públic per la feina que fa la Generalitat, la universitat en el territori. És a dir, la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, té finançament públic? Sí. Ho té a través d'una fundació, la Fundació Universitària Balmes. Per què? Perquè és la titular i perquè és la fundació. És suficient? No. Perquè hi ha altres fundacions que no en tenen. Ara Manresa, la Fundació Universitària de Bages n'ha començat a tenir per pactes, i per tant per voluntat, no és per la llei.
Una reivindicació d'Antoni Llobet, tant, que també es va presentar a ser lleicer,
és així. I per tant, això és, aquesta és, què aspirem? Aspirem a tenir el mateix finançament que qualsevol altra universitat pública? No, nosaltres partim d'una, si miréssim, nosaltres estem en un nivell 13 i les altres universitats públiques estan en un nivell 70, 80 o 90. No aspirem, som conscients, som conscients que no podem saltar, però que se'ns reconegui aquest actiu i aquesta funció que fem de servei públic en el territori, això suposa també un increment superior dels recursos que la Generalitat destina a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, a la Fundació Universitària del Bages, a la Fundació Universitària Balmes, a Medicina i a també i a l'ISABA, amb tots els d'allò, perquè aquests són els serveis que estem oferint, i aquest és el reconeixement que demanem, un reconeixement del que som de la manera que ho som. És a dir, som una universitat diferent, sí, però és un model de gestió diferent, amb una governança pública i per tant democràtica forta. Hi ha els governs municipals tant a Manresa com a Vic, hi ha el govern de la Generalitat. En quina altra universitat catalana el govern de la Generalitat es present als òrgans de govern? En cap. En canvi, en la nostra sí. Per tant, poden dir, poden decidir, poden impulsar. Altres universitats es regeixen pel que diu el BOE, i amb les coses que va sortint a través de la normativa. Això nosaltres ho podem fer, i tenim aquest sistema de gestió, però fem el mateix. És a dir, nosaltres no triem els estudiants. Els estudiants ens venen perquè participen al procés de preinscripció pública. Per tant, no els triem. Per tant, no triem estudiants ni per renda, ni triem estudiants pel que sigui. Ens venen. I, per tant, ells han de pagar un preu superior a les taxes universitàries públiques i volem que aquesta distància es redueixi. Especialment en l'àmbit de la medicina, perquè la diferència és molt gran.
Clar, la medicina va ser una gran aposta.
La medicina fa gran una universitat. Una universitat que tingui una facultat de medicina és important. Llavors, la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, ho va fer. I, a més, ho va fer bé, perquè ni Vic ni Manresa per elles mateixes haguessin tenien prou massa crítica per fer una universitat i conjuntament una facultat de medicina i conjuntament sí. I això ha sigut bo. I això és el que ha permès que l'Hospital l'Altaia, el Consorci Hospitalari de Vic, més altres del territori, més altres del territori, que ens centrem més l'ICS a totes les comarques centrals, que nosaltres fem una funció que ara que diuen que falten tants metges als CAPs, tants metges d'atenció primària, tants metges als territori, nosaltres una de les coses que tenim entre CEIA i CEIA és potenciar que aquests metges, els metges que nosaltres formem, vagin al territori, fan pràctiques en els CAPs del territori, fan pràctiques en els CAPs que són rurals. Això és el que volem, que treballar, impulsar, que s'hi quedin.
Toni, Ramon,
el Toni, i li volia passar jo ara a Fredeli.
Ah, fes, sí, cap problema, tu mateix.
El model que està explicant és el model que quan eres regidor d'ensenyament has defensat sempre, i director territorial, que és la concertada, no? L'ensenyament concertat.
En el cas de la universitat, sé que no és la paraula concertada, em sembla que és contracte-programa.
Tenim un conveni-programa. Un conveni-programa. Les universitats tenen contracte-programa, nosaltres tenim conveni-programa.
Però és molt de calaix, no? Perquè, al final, com deia el senyor Baget, ara aquesta és l'única universitat del territori. Quan dic universitat, evidentment deixo l'UPC a banda, que està descentralitzada per tot el territori, però és l'única universitat que hi ha en el territori. És una universitat que és privada, però amb vocació absolutament de servei públic. Fins i tot els alumnes entren per nota de tall de selectivitat, no per entrevistes prèvies ni per coses d'aquestes. Per tant, és la que té que donar servei en el territori. La universitat ja la tens, és la UBIC UCC. Ara el que es tracta és que la gent del territori no se senti discriminada pels preus de cada grau, perquè al final és una forma de discriminació. Al final, un grau potser val cada curs 6.000 o 7.000 euros, i amb una pública potser val 2.000 o 3.000, no ho sé, m'estic
1.250 amb la reducció de taxes.
Al final és una forma de discriminació de la gent del territori, de la gent de la Catalunya central, no? Llavors, no cal crear una universitat pública al territori, si ja la tens, la universitat, i està funcionant de meravella. Doncs no, el que s'ha de fer és justament que les quotes, que els preus siguin menors. I per tant, el que té que fer el govern de la Generalitat és, crec jo, és justament, jo en dic concertar perquè vinc més d'ensenyament, diguem, però vull dir, al final és de calaix, no? Això, el tema de la Facultat de Medicina, jo crec que s'ha de posar en valor també la feina del doctor Arimany.
Oh, i tant.
Que em sembla que va ser molt pesat,
molt
insistent,
molt
pesat, s'ho va posar,
que m'ho mirava des d'una altra, òptica, i ho va ser molt
pesat. És que ara quan ho explicava pensava, dic m'estaven recordant del doctor Arimany i de com s'ho va arribar a creure. I en el seu moment també, no, que som de Manresa, però l'Ajuntament de Vic, que va donar, corregeu-me si m'equivoco, em sembla que va fer una donació de Can Bauman, perquè justament la universitat la fes, que és la fundació de la facultat, pogués rehabilitar-ho perquè allò fossin l'edifici de la facultat de Medicina. Sí, no? Entenc que això és un element important, no? I em sembla que també s'ha de posar en valor
la això, facultat, no? De Medicina a Manresa és l'Altaia.
Sí.
Ara també serà la FUM del Bages, perquè s'està fent uns espais odontològics i una clínica odontològica també. A Vic és amb una antiga adoberia, sí. Can Bauman. És una fàbrica industrial que es va tancar als 80 i ara ja hem substituït una adoberia per recerca i coneixement universitari en àmbit de la salut.
I aquí també s'ha dedicat el regidor Gili, va treballar molt també per poder portar, no la facultat de medicina, que això ja estava previst, però sí tot el centre d'investigació que hi havia darrere, que estava previst una part a Vic i una altra part també estarà a Manresa.
És un èxit col·lectiu, perdona.
Absolutament. No, anava a dir que, òbviament, és un dels elements de prestigi territorial, és a dir, poder comptar amb una universitat en el territori, no en aquest cas la Catalunya Central, el que fa és vertebrar també una mica cap on hem d'anar, no? A futur, en el sentit de que al final dèiem això, és a dir, cap on... com volem créixer, no? Home, doncs creixerem, primer de tot, hem de captar la gent del territori perquè vingui a la nostra universitat i a partir d'aquí segur que llavors podem harmonitzar i augmentar l'oferta, no?, de graus universitaris, el tenir més clientel al final, no?, d'acord amb el que realment el territori necessita. I això és imprescindible perquè el territori es pugui desenvolupar com volem que es desenvolupi.
Que el tema dels graus no és fàcil. No ens llevem un dia i diem, ui, mira, l'any que ve tindrem 5 graus més.
Fer un grau és molt difícil, és molt complex.
La feina del doctor Imany d'anar mai no sé quantes vegades,
molt complex. Les coses que s'han de garantir, que s'han de complir, són moltes, no només pel nombre de doctors que tinguis, sinó també per les aules que tindràs, pels equipaments que tindràs, tot això de ser validat, tot això, quin pla d'estudis faràs, perquè el pla d'estudis el decideixes tu, però te l'ha d'aprovar una agència que és independent, que és l'Agència de Qualitat Universitària, i t'ho ha d'autoritzar finalment a la Direcció General d'Universitats. Per tant, és una cosa que és una aposta a mitja i llarg termini, perquè des que comences fins que surt el grau poden passar 4, 5 i fins i tot 6 anys.
Per això que dic que és complicat en aquest cas, dèieu, el medicina el que va costar. Home, però déu-n'hi-do l'UbicUCC, el nombre, no?, graus que hi ha en hores d'ara, que vostè en feia referència, i també estem parlant de tot el que hi ha al darrere. Són màsters, postgraus, mirar tota l'activitat que es fa
en hem de pensar que per història partíem d'unes institucions que feien ensenyament superior, però per exemple no feien recerca, i ara tenim 25 grups de recerca consolidats a Vic i a Manresa. Tenim dos centres de recerca, tenim més de 400 estudiants que estudien cada any doctorat, i som una de les universitats líders amb doctorats industrials, que això és... vostè feia referència en el territori, és tenir una universitat en el territori que fa que siguis útil per a aquest territori i que les respostes als problemes i a les necessitats d'aquest territori vinguin també i siguin també treballades en col·laboració amb la universitat. Els doctorats industrials, què és? Una persona que vol estudiar i vol fer un doctorat en algun àmbit, pot ser fins i tot filosofia, perquè hi ha doctorats industrials de filosofia, amb una empresa que té unes necessitats, s'ajunten, llavors això, aquí el govern de la Generalitat hi participa econòmicament, llavors això és un benefici per tots, per l'estudiant que té finançament per fer el seu doctorat, per l'empresa que fa que a través del doctorat que pugui fer aquest estudiant pugui aprofitar per la millora de la seva productivitat. Això, aquesta és la realitat. Per tant, és un camí que costa perquè és difícil, però que s'ha anat treballant, i partint del zero ara estem en una situació, diguem-ne, de constant i creixement constant de la recerca i la transferència cap a la societat i les empreses.
I això que dius, Jordi, és el més important, és que es puguin quedar a viure aquí. Aquests estudis, la diferència entre una universitat que està arrelada a un territori i una que no és aquesta, és que quan l'estudiant, primer, que els graus que s'ofereixen responen a necessitats de les empreses del territori. Això només ho pot fer algú que hi viu, que ho coneix, que ho palpa, no? I després que els estudiants que surten no se n'han d'anar a Barcelona o a on sigui, que si volen hi poden anar, però que poden trobar oportunitats de treball aquí. Aquest és el secret de la FUP i de la Universitat Central de Catalunya, que està arrelada al territori, respon a unes necessitats del territori i dona després opcions a quedar-se a viure aquí. I això és el que vertebra un país, perquè si no, bueno, no sé, en la nostra època, encara ara, però en la nostra època només podies anar a Barcelona a estudiar a universitat. I un cop estaves allà, bueno, no sé, però vull dir, la universitat o era Bellaterra o Barcelona?
Sí, Barcelona, Bellaterra.
I un cop allà, molta gent ja es quedava allà perquè l'entorn social, la feina, tot, això ha canviat molt ara, eh? Aquí, si tens 40 graus...
Sí, no, bueno, no, jo anava a dir, és veritat que la nostra època, jo vaig començar a estudiar geografia a la UB.
No som grans.
No, no. Però sí que vaig tenir la sort més endavant de, per la tasca professional que desenvolupo, doncs vaig treure un grau universitari precisament a la UBIC, no? I em vaig poder plantejar ja de més gran això que dèiem, no? La importància de tenir la universitat al territori. És a dir, jo ja vaig estudiar la segona carrera amb una edat en què tenia fills, no? I que tot era molt complicat. Però ho podia fer aquí. No? I això era molt important, no? Per la logística familiar no, ja no cal ni que en parlem, no? Però plantejar-te de que en el territori doncs, poguessis fer els estudis i després poder quedar-te a treballar també doncs, a casa, no?
Sí, sí, que, sí, també sí, és veritat, ara que has dit això, Edu, va haver un boom com la UOC i les universitats virtuals, no? Que podies fer des de casa. Això jo crec, i és una pregunta que faig, jo crec que ha anat baixant una mica i ha anat pujant la necessitat de tenir un contacte físic i per això les nostres universitats d'aquí han crescut, no?
Som humans i per tant som relacionals. Ara bé, la primera universitat de Catalunya que té més estudiants matriculats és la UOC.
Bueno,
la diferència. Perquè és conjunt i és global, és així. Llavors, hi ha diferents moments, és a dir, no és el mateix tenir estudiants de 18 anys. Nosaltres, quan fem els graus que són presencials, quina és la mitjana d'edat? Doncs de 18 a 23. Ja està. Quan fas graus que són semipresencials o són graus que hi ha una presència d'ensenyament a distància, què t'augmenta? T'augmenta la mitjana d'edat. Ja són gent que fa o estudia per segona vegada o està treballant i estudia. I, per tant, tens públics diferents i t'adreces també a segments diferents, però no, i això és el que et fa, i això és el que et fa enriquir. I sobre la capacitat d'atracció de talent, us donaré una dada. Per cada plaça que nosaltres traiem de professor o de personal investigador, la mitjana de peticions que volen sol·licitar per aquest lloc de treball és una mitjana de 7. Per tant, això vol dir que hi ha 7 persones interessades, d'on sigui, no només d'aquí, d'on sigui, que volen venir aquí al territori. Per tant, això és bo. Això és bo. I una altra dada, de tots els estudiants que acaben, 9 de cada 10, més, de fet és més de 9 de cada 10, al cap de 2 anys tenen feina en els àmbits que han estudiat. Per tant, home, és un valor d'inserció aquí, també en el territori.
Jo des de l'experiència personal, ara ja parlo de, com a coordinador de pràctiques del centre on jo exerceixo de docent, tenim una trentena de practicants cada any, els practicants d'universitats a distància, tant siguin de graus com de màsters o de postgraus, continua sent el 30%, més o menys, més o menys. Vull dir que encara hi ha molta gent, òbviament, que la possibilitat de poder estudiar doncs, a distància, no? O amb aquesta semipresencialitat, doncs acaba sent una opció
i això
vàlida.
No és mala notícia, tot el contrari. Això vol dir que la gent es forma al llarg de la vida i que entenen, al final, moltes vegades s'entén el formar-se o el preparar-se o simplement el saber com una cosa que et provoca un plaer, que et provoca, i no necessàriament potser en aquell moment estaràs exercint d'allò, ni mai exerciràs d'allò, perquè estàs fent una altra feina que ja t'està bé, però el fet de poder-se formar, de poder seguir sent jove, de poder, penso que no és en cap moment cap mala notícia, no? Ara parlàveu d'un tema, i potser obriré un meló, de quan nosaltres estudiàvem.
Jo no fa gaire d'això,
Toni? No, bueno...
No ho diguis.
Ja estossego. No, jo recordo, jo vaig estudiar matemàtiques a la UB.
Éreu els raros, els de matemàtiques.
És
que amb en Toni vam anar junts al Peguera, eh?
Érem molt raros.
I eren els brillants, això sí. Però...
No. Però hi ha un tema que a mi... és a dir, que s'ha de... És a dir, en aquell moment, tu podies entrar a fer matemàtiques amb una mitjana de 5. Uh-huh. I, de fet, molta gent acabava fent matemàtiques perquè no podia entrar enlloc més. I això es va voler corregir. Però em dóna la sensació, qui diu matemàtiques, diu medicina, fins i tot, que fins i tot em preocupa més. Però es va acabar corregint, i ara la mitjana per entrar a matemàtiques és altíssima. I dius, ostres, precisament a matemàtiques, que és molt... parlo de matemàtiques, però podria... clar, dius, necessites tant de saber... a l'hora d'entrar a la facultat, català, castellà, és a dir, quants bons matemàtics potser es perden per culpa d'això, no? I ja no parlo de metges, no? Que
metges,
gairebé és una mitjana que ja arriben alguns fins i tot una mica tocats de perquè clar, ho dic en sèrio, és a dir, la pressió que està sotmès un nano o una noia de primer o segon de batxillerat que vol fer medicina
és brutal.
És brutal.
Sí, sí.
És brutal. I dius, ostres, potser que obrim una mica més, no? De dir, hosti, potser que en creem alguna més, perquè al final diem que falten metges.
Exacte.
Falta... però potser no han de ser excel·lents, excel·lents, excel·lents amb tot.
Què passa en el país que portem així molts anys que la meva filla no ha pogut fer medicina i que hem d'importar metges de tot el món? Què ens falla? Què ha fallat? Jo això se'm col·lapsa...
Jo crec que el tema és de... al final és de que es vol que els metges, o les metgesses, o que els matemàtics, siguin excel·lents. Vull dir, siguin...
Però bé, els portem d'altra part del món que no se'ls hi demana
això. Ja, però aquí sembla que vulguem això i que no vulguem, no ho sé.
La nota de tall és, es produeix quan tu tens una oferta i tens una demanda. Sí. I per tant, quan tens més oferta que demanda, ja està. Les de matemàtiques puja tant la nota de tall, especialment aquests dobles graus que hi ha matemàtiques i física, perquè al final acaben sent 20. Si n'hi ha 300 que ho demanen sobre 20, doncs ja serà la nota de tall més alta de les universitats catalanes. Que és el que està passant. Medicina, hi ha molta gent que vol fer medicina, molta gent que li agrada medicina, molta gent que és vocacional, però hi ha les places que hi ha. El govern ha intentat ampliar les places. Nosaltres anem sempre als màxims per afavorir que el màxim nombre d'estudiants puguin entrar a estudiar medicina, perquè som conscients d'això, perquè després faltaran metges. També passa una altra cosa. Aquí hi ha un districte universitari únic que fa que hi ha Espanya. Universitats, sí, que hi ha que fa que universitats catalanes, facultats catalanes a medicina, més de la meitat dels estudiants siguin de fora. Aquests s'estaran la carrera aquí, s'estaran al MIR aquí i molts després marxaran. Per tant, els hauràs format i tu no tindràs, que comptes el MIR en funció de les necessitats que tindràs futures, no hi seran i quedaran, i llavors quedaran per cubrir. A la UBIC-UCC això no passa de moment. Tenim majoria d'estudiants catalans que estudien medicina. I aquest és un valor a preservar. Perquè altres facultats això no passa. I crec que això és una cosa que hem de preservar. I per tant, home, que hi hagi un major esforç dels governs, perquè aquí el govern de Madrid ara està pagant, però com que nosaltres... clar, si ets blanc i negre, pues nosaltres no som blancs, però tampoc no som negres. Però com que només és blanc o negre, nosaltres no podem accedir a aquest ajut que donen de 15.000 euros per estudiant addicional que entra en una facultat de medicina pública. Però nosaltres estem a preinscripció pública, perquè no ens ho poden donar. Això crec que és una cosa que ha de canviar. És una cosa que necessàriament ha de canviar. I això sí que està al Parlament, això és el govern, amb un real decreto. Per tant, això són coses que s'ha de canviar, perquè si volem que n'hi hagi més, perquè si no després ens queixem que hi ha uns metges que estan exercint que o no poden tenir el MIR o no, o poden entendre't o no.
Clar, tenen un altre estàndard, un altre estàndard d'aprenentatge.
Però llavors resulta que falten...
I els nostres fills no poden fer medicina.
I falten matemàtics. És a dir, quan tu demanes al Departament d'Educació, ara parlo del Departament d'Educació, demanes un substitut de matemàtiques, pues no n'hi han.
Bueno, i els matemàtics que surten segurament estan en tots els sectors on els números i on les dades ara són importants.
Exacte.
Per tant, sí, és veritat, de cara al futur hi haurà molta necessitat de matemàtiques.
No, però ja parlo d'això com puc parlar d'altres d'altres graus, de dir, ostres, potser s'ha d'ajustar una mica més l'oferta, no? De dir, ostres, no sé si val la pena que un estudiant de medicina arribi psicològicament tan tocat a la facultat perquè ha hagut de passar un primer i un segon de batxillerat tan...
O llavors els MIRs, no? Quan surten les dades dels MIRs, no? De tota la gent que es queda fora i que dius potser, no?
És un... bueno, Miri, només hem tingut, acabat una promoció només, però tots els que vam presentar, tots van aprovar, tots van estar dins dels tres primers quartils, per tant no n'hi va haver cap del 76 fins al 100% de les pitjors notes, de les últimes notes, tots van poder triar. Per tant, d'això és de les coses que n'estem especialment orgullosos. Veurem què passarà amb la segona, però de moment anem treballant amb això.
De fet, de les coses que deia el doctor Arimany era que la facultat de Medicina havia de ser, havia d'encarar els alumnes a poder superar el MIR, i per tant...
I això ho fem des de primer.
Sí, des de primer i...
Ja, de cara al MIR.
Això són les coses que sempre el doctor Arimany ens deia.
Un graduat, quan acabi Medicina, sap que la seva... La següent barrera que ha de saltar és la barrera del MIR. Per tant, escolta, comencem a treballar des de primer, sí, amb tècniques d'estudi, amb tècniques de d'allò, per adreçades específicament al MIR.
Sí, al final és l'objectiu, no? És com aquell que vol ser bomber, perquè es prepara, doncs, per ser bomber i preparar les oposicions, no?
Volem preparar per ser bons metges.
No, però que al final ho encarem a...
Sí,
saps, a l'objectiu, no? No,
que el sistema... Que el sistema s'ha de canviar, és evident, perquè el que deies, Toni, un metge que sigui un coco i tregui un 10 de 10, un 14 de 14, potser li falta l'empatia social, que és el que més necessita un metge, no? Per tant, jo crec que cal una reformulació de tot el sistema d'entrar i accedir, que no té cap sentit que una persona que té vocació de metge, però que, home, potser no serà un coco excel·lent, però tampoc fa falta, no? Has d'entendre un pacient, escoltar-lo, has de tenir unes habilitats que no es valoren ara mateix, no es valora una nota, i això és una mica absurd, i portem molts anys així,
jo es valora una nota, i a més amb elements que dius, ostres, m'agrada molt la història, no? O la filosofia, però dius, cal que un metge hagi de treure no sé quina nota, selectivitat d'història,
però potser no valorem suficientment també que el no poder accedir als estudis que un vol, no? I que un el motiven, les conseqüències que això té a futur també a vegades, no? Clar, no poder fer, exercir, diguem-ne, desenvolupar la carrera professional que algú voldria, no?
Al final són abandonaments. Gent que entra en un grau i després veu que no és el seu i se'n va. I això passa a Vic i passa a totes les universitats, eh? A tot arreu passa. Llavors dius, bueno, és aquest els recursos que són escassos i totes les transferències que es fa de renda per pagar i perquè l'accés sigui el més fàcil possible, doncs és això, aquest és el resultat que ha de donar. Bueno, ens ho podem plantejar, però això, nosaltres com a universitat el que veiem és el que ens costa i quins són els problemes que tenim. Aquest és un problema que ha de resoldre tota la societat. O sigui, n'hem de parlar i al final els governs i totes les administracions al final s'han de posar d'acord sobre com ho fem amb això.
Es queden poquets minuts, senyor Baiget. El futur, cap on va? Cap on anem? Cap on va l'UBIC-UCC?
Doncs continuar. Primer, treballar per aquest reconeixement, el reconeixement del que som. És a dir, nosaltres fem un servei públic, tenim vocació de servei públic, que un model de gestió diferent no et condicioni al futur, la teva evolució futura. Per tant, que un model de gestió que és diferent, no és ni millor ni pitjor, simplement és diferent, doncs no sigui una pedra en la sabata que et condicioni el futur. Amb això ho estem treballant. Reconeixement, finançament i després nosaltres avançant l'aposta de la qualitat i el servei en el territori. Una universitat en un territori que no sigui útil no té sentit. I per tant nosaltres el que volem és respondre a les necessitats i als problemes del territori. És a dir, a veure, nosaltres fem postgraus, l'MBA, ja sabem què s'ha de fer, ja sabem qui ja se'n fa, però aquí hi ha prou teixit econòmic i empresarial com per venir, bueno, de fet aquest any el tenim ple, com per venir al màster que fem conjuntament entre Vic i Manresa d'MBA. Doncs escolta, i per què no ve? Han de venir, hem de fer que les empreses vegin que formar els seus treballadors, el seu personal en la formació contínua al llarg de la vida, això també és un èxit i ho podem fer bé des del territori.
Abans potser a la nostra època, diguem-ho així, les universitats vivien molt al marge del territori,
sí,
eh?
Sí, sí.
Ara això és impensable.
No hi ha futur. Sense parlar amb el territori no hi ha futur. I nosaltres, afortunadament, les dimensions de la universitat i les connexions i també la governança, perquè el territori està present en la governança, fan que estem escoltant i estem escoltant aquest territori i, per tant, responem a les seves necessitats.
Amb tot, amb les titulacions, amb els màsters, amb els postgraus,
amb tot
el que hi ha, les pràctiques, perquè segurament això també
seria... I amb el servei, o sigui, no som una universitat tancada. Col·laborem amb tot el que se'ns demana des del territori.
Avui ens queden 30 segons. Edu, ara sí, Gràcies per haver-nos acompanyat, Toni també, Ramon, a seguir, a cuidar-se, Edu. Sí. Esperem, no, eh? Esperem que no, avui amb el senyor Baget no li haguem encomanat
home,
res.
Home, els números.
Havia estornuts per tot arreu.
Per això, esperem que...
I a tots els oients, els espectadors, que estan enregullats, que s'ocupin ràpid perquè...
Que tingueu molt bon cap de setmana, gràcies a tots per haver-nos acompanyat, i nosaltres, que si tot va bé, esperem, tornem dilluns i tots sants. Adéu-siau i molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Barra Lliure, amb Eli Pagan.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El